I del Consell hauria de posar eines per recuperar aquestes vies.
Així hem arribat a les 12:04 minuts, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12:05 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb Bafé d'Eco sobre el tancament de negocis històrics. Enguany per Setmana Santa, per exemple, perquè vos fóssiu una idea, han fet una caixa pràcticament idèntica a la de l'any passat, però hem de comptar que els costos han pujat en un any. Per tant, no és que haguin empatat, han perdut una mica perquè tots anàveu a comprar. Jo vi com han pujat els preus, i els comerciants també van a la compra, i a ells els costos de producció, de manteniment, de llum, de benzina, de transport, també els ha pujat. Per això fan un crit d'auxili al comerç local, sobretot ara que hem vist que tancaven Calçado de Marcos, La Veneciana i un caramull de comerços històrics, Can Àngela, Can Avet, un caramull, és que ja si fem una llista ja no coneixem, no només a Palma, arreu, passa arreu de Mallorca, això. Després parlarem del producte local amb una connexió molt xula que estan fent els d'estudiants de formació professional de l'Institut Joan Taix de Sa Pobla i els de cuina de l'Institut d'Alcudi. Faran una formació per revaloritzar el producte local i connectar-los amb la cuina d'aquesta moderna i tots els hotels que hi ha en aquesta zona de la platja del Cudi. Parlarem amb el centre de formació professional Joan Taix de Sa Pobla. Després vos recomanarem un concert que se fa dissabte en el principal d'Inca, que passa per Beethoven i Stravinsky. Alerta, paraules majors. A banda que se presentarà un tema que s'ha encarregat a posta per aquest concert en el jove pianista i compositor Vicente Olivares. Xerrarem amb tots dos, amb en Bernat Quecles, director de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, i amb en Vicente Olivares, aquest jove compositor mallorquí. I avui, a la nostra secció Mallorca Jove, en Maria Antònia Esquina, mostrarà un pas de damunt en aquells que ja tenim una edat. Resulta que en els joves també els passa allò d'oblidar-se de qualque cosa, d'anar a dir una paraula i que no els hi surti, d'entrar a una habitació de la casa i no saber què anaves a fer, i de tranquils, perquè en Maria Antònia i tots els seus companys que tenen 22 anys també els hi passa, és un consol al banco, serà la part final. Així que en Yolanda Ruiz i Liam Brennan a la producció i amb en Facundo Tenaglia en el control tècnic començam el dia Mallorca.
El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
In the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces.
Quants anys feia que no escoltava Sultans of Swing de Dire Straits? Va ser el primer single que varen treure i de llavors està claríssim que Mark Knopfler va ser un innovador. Per cert, el seu germà David Knopfler molt va deixar fa pocs mesos. Bueno, en Sol d'Aire Estics mos serveix per parlar de la Federació d'Empresaris de Comerç de Balears, més conegut per a Fedeco, que han dit que la Setmana Santa han tingut unes xifres de vendes més decebedores del que s'esperaven. Diuen que el comerç de proximitat no s'està beneficiant de l'èxit turístic i que prova d'això la llista alarmant de tancaments d'establiments històrics. Pedro Miró, vicepresident de FEDECO, bon dia, com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia, Jaume, com va?
Bueno, és que l'altre dia deia un diari que és cert, no està participant el comerç local del creixement turístic. Tots, absolutament tots els botiguers deix el mateix. De cada any venen més turistes, però que vosaltres vos pugen els costos, però no veus en escalaix la contrapartida d'aquest creixement turístic, Pedro?
Sí, la veritat és que és així, tristament. El tema de les ventes en el comerç està afectat per moltes coses. Està afectat perquè el poder adquisitiu de la gent avui en dia és bastant més baix de cada any. De cada any, diguéssim, entre impostos, entre gastos, la gent de cada vegada la nòmina li descompta més i de cada vegada li deixa menys del bes per poder gastar i se gasta en coses que són vitals per la vida. Diguem-li vivienda, diguem-li menjar. I llavors és tota la resta de coses que potser ens podríem comprar, que són capritxos, que ens ajuden a dur una vida més placentera, doncs aquestes coses de cada vegada són més difícils de comprar. I si se compren de preu inferior. Per dir alguna cosa, si pots trobar unes sabates de 30 euros, no t'has de comprar de 80, perquè les sabates de 30 te donaran el millor mateix resultat que les de 80. I aniràs canviant més de la moda, que també és un tema que avui en dia seria comprar coses de preu, de cada vegada de compra menys, perquè la moda de cada vegada és més curta. De cada vegada els períodes que fan una moda, aquesta moda no és llarga, és curta. Potser d'aquí 3 o 4 mesos se durarà una altra cosa. I això és el que també implica que la venda del producte de cada vegada és més baixa.
Clar. Diu, també salta dient a Joana Manresa, deia, que els turistes gasten, però que estan desplaçant-se després cap a altres segments. Per exemple, en què vos referiu? A grans marques? Perquè jo no entenc que els turistes que entren en grans magatzems a una marca que tenen en el seu país. Jo això no ho comprenc. Jo si me'n vaig a un altre país no entraré a una marca que tenc aquí a Jaume III. Vos referiu en això? O la despesa d'internet? En què vos referiu en aquest canvi d'hàbit de consum de turistes i de locals?
Bueno, el canvi de consum ve per moltes bandes. Primera, ve el canvi de consum perquè l'entrada d'Impalma, parlem del centre de Palma, de cada vegada més complicada. No ens ajuda. O sigui, el tema tràfic, cotxes, transport públic, no està molt, diguéssim, fàcil perquè la gent entri. Segona, tenim un consum de venda online. La venda online de cada vegada està pujant més. I en cerca molt la comoditat. Jo mateix en el meu negoci tinc venda online. Què passa? Que jo tinc entrades de gent visitant a les 3 del matí, d'Espanya.
Sí, sí.
Perquè tinc la llista de la gent que m'entra. Llavors els dius, clar, cerquen la comoditat i la premura d'una informació de manera tal que no se mouen de casa seva i en qualsevol moment se connecten. En el mòbil, pim-pam-pum, doncs poden fer una compra, no? Llavors aquí està també una part molt important. Basta que un dia te'n vagis en el polígono, el matí, a les zones on estan les naves, allà on se descarreguen i se preparen els paquets per repartir a la ciutat i a tot Mallorca, el tràfic que hi ha brutal de furgonetes. És brutal. Llavors tu te'n vas allà i vols, dius, claro, a on està el comerç? Està aquí, està en el polígono, totes les plataformes de venda online estan fent un match brutal. I després també no ens oblidem de les benzineres. Les benzineres de cada dia no només se posa benzina. De cada vegada van per més coses que no el benzina. I sí, també és un tema que se pica dins índice de consum de la gent, però tu saps que a les 7 de l'hora baixa, a les 8 de l'hora baixa, a les 11 de l'hora, et pot anar a comprar una barra de pa, una benzinera.
Sí.
Això també fa mal en el comerç tradicional. No m'ho oblidem. Són punts negatius, no?
Això és cert. També, clar, després els lloguets, si tu no ets propietari, perquè, per exemple, aquí a l'Àngela, la Veneciana, Calzado Marcos, és qui ja fica el local, qui podrà pagar el lloguer? Perquè tots són franquícies. És que tanca un comerç tradicional i qui pot pagar aquell lloguer en aquella... Tots són franquícies, les ciutats són pràcticament totes iguals. És que ja arriba un moment que, si has de viatjar a un poblet a de vora de la capital, perquè si no, tot és que és igual, exactament igual, i estan perdent completament, concretament a Palma. Estic segur que en Manacó també passa. Un teixit comercial que formava part de la nostra història, Pedro.
Sí, és verdaderament així. Bueno, de fet, jo com em vaig de viatge, és veritat que no conc res. Un mal exemple.
No, però bé que fas, perquè és que si ho has de comprar que sigui una cosa típica d'allà. No.
Sí.
No.
Compraré el millor, compraré alguna cosa de menjar.
Sí.
Perquè que m'agrada, que mira, això ho he trobat aquí i tal, i no, i ja que sé, no? Te'n vas a Menorca per comprar un bon formatge.
Efectivament.
O te'n vas a Eivissa, igual comprar un flaó.
Exacte.
No? Que potser aquí no el trobes, no? Però jo, roba, sabates, el ja te regalo. No. No, perquè ho trobo aquí i ho trobo igual i després si no li agrada ho poden aquí enviar i ja està, no? Llavors, el tema aquest és la veritat que és molt complicat. El comerç està molt, molt tocat i com deies tu abans, el tema del generacional, que tanquen els comerços i tal. Anem, aquí hi ha molt de factors. Aquests senyors que tanquen comerços, què passa? Són gent nascuda dins l'any 55, 60, persones nascudes en el baby boom, no? Que
deien, sí.
Que llavors aquesta gent, pues, en aquell moment se va preocupar d'obrir-se sa vida, de cercar-se sa vida, no? Llavors se va cercar sa vida pues, amb unes opcions que hi havia que eren més positives en aquell moment que no està empleat una empresa. Els fills d'aquests senyors que varen muntar aquestes empreses, nosaltres, diguéssim que jo pertanyés a aquesta generació, se van preocupar que els fills tinguessin estudis. Què passa?
Exacte.
Tenen molt més estudis que abans. Què passa? Tenen més possibilitats laborals que abans. Abans no tenien possibilitats laborals. Perquè els qui podia estudiar una carrera era, vamos, un sumo, no? En aquell moment és molt fàcil anar a la universitat, estudiar una carrera. Els pares molt han preocupat de donar-li estudis als nostres fills. Què passa? Que després volen els sacrificis que fem els comerciants. Ah, no, jo no vull viure així. Nosaltres som 24-7, 365,
sí. Sí, perquè aquest
tema... No són 40 hores de les 8 de matí, no. Després de l'hora baixa i passejar.
Perquè tu al vespre que teva fas de gestor i fas de comptable. I pedidos i comandes...
Claro, jo avui en dia és molt normal que jo a casa de matí pues, me posi a fer feina, de prest un diumenge estic fent feina. No. Això avui en dia no agrada. No agrada. Entonces, si junta avui en dia que està preparada intel·lectualment, que està molt bé, declina, diguéssim, seguir en sort dels pares. Jo puc dir que ja he tingut una sortada enorme. Jo no som aquest cas. Jo tinc 70 anys i tinc les dues meves filles i el meu fill, que estan, diguéssim, les dues filles estan, el meu fill no hi està, però qui sap si dia menys pensat i torna a estar. Que ja està, ja, però ha tingut altres opcions. Llavors, aquest és el tema. Diu, hi ha una preparació intel·lectual que avui en dia, en aquells anys, no la teníem.
Ja. Yeah.
Jo me vaig poder fer feina l'any 70. Llavors, de l'any 70, pues mira, pues estic fent feina, perquè en aquell moment era el que se duia en aquell moment.
Clar.
Avui això no se du. Avui si gent, vols aquest el que tu has dit, franquícies i franquícies i franquícies, que dona igual allà on estiguis, compraràs igual aquí, que Madrid, que Barcelona, que València i que Sevilla. Compraràs el mateix, o compraràs igual. Però que te'n vas a Europa, te'n vas a Itàlia, te'n vas a França i vols el mateix sistema d'aquí.
Exactament el mateix. Les mateixes multinacionals, les mateixes franquícies. I clar,
pots anar a Milà i a veure el Duomo, allà a Sara.
Sí, és així, exactament així.
I s'ha acabat. Llavors, la globalització, pues, du això, que clar, se va cercar un preu, perquè si no mos oblidem, perquè si avui en dia un pot comprar unes sabates per 30 euros, per què? Venen de bon venen.
Clar.
No venen d'aquí, no se fabriquen a Ica. Se fabriquen d'allà on venen, perquè si avui haguessin de comprar les sabates normals, de preu normal, pagarien 100 o 150 euros.
Sí, però...
La producció d'avui en dia europea.
Sí, però serien bones, també. Ses que
home,
tu dius que de on venen de mà d'obra esclava, ves a saber en quines condicions, i clar, no tot no mirant que hi ha darrere un producte tan barat, perquè és completament impossible aquests costos.
No, i aquesta gent, No li importa, ja. Li dona igual.
Miren cap a una altra banda.
Trist, això.
Ara que parlaven de costos, no m'ha parlat de la Setmana Santa, perquè na Joana deia que la facturació ha estat idèntica a l'any 2025. Que no, però, clar, els costos sí que vos han pujat. És a dir, no és el mateix que l'any passat. És a dir, no és que heu tingut beneficis, pràcticament podríem dir que heu perdut, perquè vosaltres també aneu a comprar, també aneu a posar benzina, també aneu també menjau, teniu la costum de menjar també els botiguers i també vos puja la factura del supermercat, sal i tot. Per tant, podríem dir que no heu empatat en la Setmana Santa de l'any passat, sinó que per ventura heu perdut un poc, si comptem els costos.
Evidentment hem perdut. Hem perdut perquè, clar, què passa? Tens el llum més car, tens el sol més car. Ara mateix a Fedeco tenen una comissió de la negociació del Conveni de Comerç. Estan sol·licitant als sindicats una pujada d'un 17%. Que això ho tindran que repercutir si arribem en aquest punt. En els preus i en el preu BP dels productes que tinguin que posar. Perquè si no, esclar, si tu no puges, d'aquí 2 o 3 anys aquest negoci, si no pugin els preus, els beneficis hauran mermat, què passa? Estarem en pèrdues i tindran que tancar. Llavors és molt greu. El tema és molt greu perquè és això. Sabent tot l'any i tot, molt fa molt de mal. I les ventes, pues no. Estem baixant 4 de mercat. Aquí com has estat baixant 4 de mercat molt, molt aviat.
Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem de producte local, però abans de acomiadar-te, Pedro, l'altre dia a Neus Aguiló, de la jugueteria industrial, diu que li entra molta gent, i li diu, no tanqueu, aguantau. I ella diu, està bé que m'ho donin ànim, però d'això no mengem, d'enhorabona... No, és a dir... El missatge que volen dir, compreu en el comerç de proximitat, compreu una bossa barriada, en la mesura que pugueu fer la despesa el més a prop possible, perquè el quilòmetre zero també significa això, no només comprar patata mallorquina i lletuga mallorquina, sinó també comprar a les botigues de la nostra barriada o del centre del nostre poble o ciutat, perquè si no acabarem això, serem un gran parc temàtic, igual que la resta de ciutats del món.
Aquí és on està escrit de la qüestió. Hem de comprar molt més en el comerç petit, oblidem-nos un poc de les grans superfícies, ajudant el comerç petit, baixant cap al comerç petit, que estem aquí, És del més que jo gast, el de gast aquí. És del més que un comerciant de Pedro Garau, de sindicat, el de gast aquí. Clar. No és el que estan de fora. O sigui, nosaltres compram les sabates una tenda d'aquí, compram un calçons una tenda d'aquí, compram la verdura i el menjar la tenda d'aquí. No me n'anava. Llavors, si gent necessita mentalització un poc, que l'economia circular, o sigui, l'economia circular d'aquí de les illes, és molt important i necessitant que pensin un poquet en nosaltres.
Pedro, moltíssimes gràcies, molt d'ànims i sobretot el missatge en els oients. Comprar unes... comerç, en el petit comerç de que vostre, aquí, del vostre aquí, poble aquí. I així mos donarem una mà els uns en els altres. Això és la verdadera economia circular. Pedro Miró de Fedeco, una ferrada molt gran. Salut.
Igualment, Jaume, gràcies.
Gràcies. Nosaltres ara d'aquí un instant pegarem un vot fins a la poble perquè hi ha una iniciativa per fer una col·laboració entre els alumnes de l'Institut de la Poble, de formació professional, i els de l'Institut de Alcudi, els estudiants de cuina. About any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. El dia Mallorca.
IB3 Ràdio és diversitat. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracte. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria tal vegada... Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Bueno, han pegat Dire Straits, que eren de Londres, en aquest Gun. Els Guns eren d'Escòcia i, de fet, aquest World Up va ser el seu gran èxit. Encara toquen, no és el mateix èxit que en els seus inicis. L'any 1987 varen començar a tocar i varen guanyar el premi MTV. Es Gan. Bueno, vos parlem ara de varietat local nostra, perquè hi ha un projecte finançat per Europa i pel Ministeri que se farà en col·laboració de el Centre de Formació Professional Joan Taix de Sapolda, l'Institut del CUDI i l'Institut d'Investigació Agroalimentària i Pesquera. L'idea és juntar el sector agrari i gastronòmic per fer les varietats locals. Tenen molt d'interès dins les cuines, per exemple, el ciuró mallorquí, la col borrotxona o la ceba blanca. Jo de la col borrotxona feia que era molt d'anys que no sentia parlar. Imagineu-vos, ara que parlàvem de comprar aquí i de lo nostre. La idea és recuperar varietats tradicionals, però de manera sostenible. Tornem a saludar Edel Ferrús, que és el cap d'estudis del Centre de Formació Professional Joan Taix de Sapolda. Benvinguda de nou, Edel, com estàs?
Hola, benvinguts. Vinga, molt bé. Una cosa, escolta, no som cap d'estudis, que me mataran.
No.
Som cap de departament d'agrari.
A cap de departament
d'agrari.
Si
no, cap d'estudis, me dirà, què passa?
No, no. Cap de departament d'agrari, aquí ratificat. Cap no, de departament d'agrari de l'Institut de Formació Professional Joan Taix, que feia una feina fantàstica formant ara els nostres futurs pagesos. L'alumnat de Joan Taix farà tot el cultiu d'aquest projecte. I els alumnes que estan estudiant cuina, hoteleria i turisme de l'Institut del CUDI faran l'elaboració dels productes culinaris. És com un crossover fantàstic, perquè més estàs un davant l'altre. És aquesta idea, és aquesta transferència de coneixement, no?
Sí, sí. Bé, com l'altra vegada vàrem, que vos vaig dir, aprofitant projectes europeus i ells el que pretenen des d'Europa és potenciar l'FP, però més vincular-la a la realitat. I, clar, nosaltres hem pensat que, donat que tenim unes instal·lacions i una finca pues, molt bona, pues, treure-li rendiment en aquests projectes i que, sí... Per una banda, que l'alumnat nostre produeix i sigui conscient de la situació actual, però també que se posi en contacte amb alumnes d'hoteleria, que són els que elaboren els productes. I de qualque forma ells pues, veuen la sortida, no?, culinària que té i els alumnes d'hoteleria veuen l'esforç que suposa aquell producte que s'hi arriba a cuina.
I també després, per l'altra banda, l'Institut d'Investigació Agroalimentària vos donarà assessorament tècnic i també vos regalarà les llavors perquè no hi hagi una despesa en tema de llavors, és a dir, vos fan un poquet de tutors, no?, l'Institut d'Investigació Agroalimentària.
Sí, És molt important, perquè si els alumnes coneixen que hi ha una administració que està vinculada amb el món agrari i pesca, que està investigant i que es dedica a la conservació de varietats aquí. I a la vegada, aquest institut, clar, són tècnics que mos donen suport tant a nivell formatiu com de material. Sí que és cert que aquí hi ha un vincle que ja fa un parell d'anys que tenim amb ells. Hi ha un compromís per part nostra. No és just que mos regalin a la millor la llavor, sinó que nosaltres tenim el compromís de produir-lo, és a dir, produir aquesta planta i entregar-li després un percentatge de la cuita que han tret. Així, ells el que s'asseguren és que se vagi regenerant i conservant aquestes varietats. No que les tinguin just en una gelera conservant-les, sinó que, a més, se vagi multiplicant i conservant aquesta llavor. I si nosaltres, pues, l'alumne té el compromís de que allò no s'ha de perdre. És a dir, nosaltres fem les tasques culturals, però després hi ha el compromís de fer una entrega d'una part de la cuita.
Clar, i a més, tant l'Institut del Cudi com Voltes Adjuntats està en una zona estratègica perquè la Pobla i el Cudi també, perquè toca l'Albufera, és una zona que ha manejat un model d'agricultura convencional intensiva, però justament ara hi ha una zona que és bastant vulnerable per contaminació de nitrats, i això que l'Albufera va ser referent de les zones humides de les Illes Balears, i per això Voltes deies d'estudiar models de gestió agraris viables, criteris sostenibles, baix impacte, no? Perquè l'altre dia parlàvem amb en Miquel Perelló de l'Albufera, i clar, tot el que s'hi ha fet, els desastres que s'hi han fet, i ara tota aquesta zona tan important, perquè clar, dins la Pobla és impossible menjar-hi malament, i el Cudi està ple d'hotels, per tant, no, cert, és impossible, tu pots tirar avui tancats a dins la Pobla, és impossible menjar malament, i el Cudi està ple d'hotels, per tant, són dues zones ideals per fer com aquest assaig, no?
Sí, la veritat és que estem en un lloc estratègic per poder potenciar pràctiques sostenibles i fèrtils. Estem a tota una plana al·luvial que ja s'ha caracteritzat per ser una zona agrícola, ha passat per diferents models, però bueno, són terres molt bones. I estem a prop d'un parc natural de referència, de l'Albufera. I tradició culinària n'hi ha a rompre, i clar, s'ha donat la situació ideal, perquè sobretot que perseguim que les noves generacions siguin conscients i valorin tant el que és la fer feina fora vila, que els encanta, aquests al·lots, el que disfruten és de fer feina de fora, però a més que prenguin consciència que del voltant hi ha tota una fauna i una flora que s'ha de protegir, que forma part de la nostra identitat. I ells, en això sí que són conscients, i a més que els agrada sentir-se implicats en aquests treballs, no? I la part culinària, doncs, també, perquè els al·lots que de l'IES del Cúdic varen venir a fer una transferència de coneixement dins la pròpia finca, clar, veuen o toquen un poc de primera mà que és una finca agrícola, quines feines hi ha, i el cicle d'aquest cultiu, que no sempre te podràs trobar cigrons, no? O sigui, un poc el que seria el quilòmetre zero i el que és la dieta de temporada, un poc.
I vosaltres estàu fent des de fa 2 anys en el procés aquest de regeneració i caracterització d'aquesta varietat local. L'Institut del Cudi també estan fent com a preelaboracions i conservació, sí. No? És a dir, és com una UT, no? Unió Temporal d'Empreses, però Unió Temporal d'Instituts, una UTI, no?
Sí.
Perquè això se podria repetir, ja de vegades ho dic, se podria repetir altres instituts o zones de sí. Mallorca. És molt bona idea, aquesta transferència de coneixement, perquè, clar, la família d'hoteleria i turisme i els productors de matèria primera, com és campes que van de sa mà. L'altre dia parlàvem, no sé tu quina opinió tens, de que en teoria els hotels han d'estar un 3% de producte local, parlàvem de sobrassada, però no sé, com que només produïm el 10% del que molt menjam a tota Mallorca, no sé si és factible que els hotels comprin un 3% aquí, perquè mos quedaríem els mallorquins sense menjar nostre. Es queda mal de fer, eh?
El mal de fer. Sobretot jo crec que el que fa falta és la part... més gent fent feina en el camp,
sí.
Supos. Més que... És a dir, falta més oferta que no demanda, realment. Perquè, bueno, però sí que... I la unió entre instituts és molt important. De fet, aquestes línies d'ajudes ja promouen que allí te donen una ajuda... Si tu presentes un projecte, però ha d'intervenir dos centres, com a mínim. I està molt bé perquè si arribes a conèixer realitats i formacions professionals que realment depenen de tu, tu depens d'ells, però que en el dia a dia formatiu no estàs en contacte. I clar, nosaltres el que hem de pensar és que formem professionals, i que professionals després tinguin un bagatge que hagin agafat al llarg d'aquests estudis. I bueno, crec que és algo molt, molt profitós i sí que s'hauria de potenciar. Realment val la pena.
Uh-huh. Ja ho sabeu, la idea se pot estendre a altres municipis, altres instituts de Mallorca. Penseu que això ho ha finançat Europa i el Ministeri, l'Institut d'Investigació Agroalimentària dona una mà, però l'Institut de Formació Professional Joan Daix de Sa Pobla i els alumnes d'Hoteleria i Turisme de l'Institut del Cudi faran aquesta col·laboració per recuperar varietats tradicionals, com han dit. De vegades sempre posem la idea per si qualcú la vol replicar, perquè si se pot comptar entre dos instituts en aquestes ajudes europees, endavant. Idò. Edel Ferrús, cap del Departament Agrari del Centre de Formació Joan Taix de Sa Pobla. Fins molt prest, perquè feis moltes coses i sempre te molestam 10 minutets.
No, estic encantat. Els altres estan encantats.
Sí. Idò, una ferrada per ells, també. Edel, moltes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies, adeu.
Nosaltres ara d'aquí un minut anirem un poquet més per avall de Sa Pobla, anirem a Inca.
El dia a Mallorca. Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina vos fem una recomanació musical que passa ni més ni manco que per Stravinsky i Beethoven. És el tercer moviment, el Rondo Allegro, del concert per violí i orquestra en re major, opus 61, de Ludwig van Beethoven, compost per geni alemany el 1806, originalment per ser interpretat pel violinista Franz Clement, que era molt amic de Beethoven. La dansa de Beethoven i Stravinsky serà el títol de la vetllada de dissabte en el principal d'Inca, on podrem escoltar l'Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigida per Bernat Kegles, en Eduardo Ríos com a violinista solista i també amb Fernando Valcárcel com a director en aquesta ocasió. Per el concert començarà amb l'estrena absoluta de Preludi entre llums del jove compositor mallorquí Vicente Olivares, que ha estat una obra encarregada per l'orquestra. Saludam el director de l'orquestra. Bernat Kegles, com estàs? Benvingut de nou.
Hola, molt bon dia, un plaer, com sempre, estar amb vosaltres.
I en Vicente Olivares, compositor i pianista. Crec, Vicente, conta-mos, com estàs?
Hola, bona, superbé, molt bé.
Mem, aquest Preludi entre llums, un altre encàrrec d'aquest de sa orquestra de cambra de Mallorca. Quina responsabilitat, abans de Stravinsky i Beethoven, tu, allà. Mare de Déu, no?
Sí, això és por absolut... Presentar una obra abans d'aquests dos mostres és... Vamos. És una dificultat molt grossa, sí, com has dit tu.
Bernat, com va sorgir la idea de fer aquest encàrrec en Vicente? Perquè crec que no és el primer encàrrec que feia, fa poc en varen parlar.
No. De fet, era el segon d'aquesta temporada i ho feim amb tota la convicció del món, amb la convicció de que el jove talent de Mallorca, els joves compositors, han de tenir el seu espai per presentar la seva feina, perquè és la manera de, primer, promocionar la seva feina i, segon, de generar un patrimoni musical mallorquí de futur. Perquè si volem tenir patrimoni, el que hem de fer és generar-lo. I per això és essencial aquests joves creadors, aquests joves compositors, que puguin presentar-se a feina, el seu treball en públic, i així establir un diàleg entre la gent que ve a escoltar i aquesta gent que està creant. Això m'ha pres essencial. A més, combinar-ho amb aquests monstres que deia en Vicente és molt bo, perquè, tot i que és un pas per compositor, perquè, òbviament, està acompanyat de grans genis, no? Sempre afegeix un extra de pressió, però això és el que ens permet també fer veure que la música és viva, que podem fer compositors de fa 3 segles, compositors de fa 1 segle i compositors encara vius. Juntar-los a tots ells, que existeixi aquest diàleg entre els compositors antics, els compositors actuals, entre el públic, això és el que fa que la música estigui en marxa, estigui viva, que els espectadors puguin reaccionar positivament o negativament, que esperem que no, però el fet que puguin reaccionar, el fet que hi pugui haver una impressió i una comunicació és essencial.
Bernat, ara que en Vicente no m'ho sent, parlem-nos d'ell. Vicente Olivares, com descriuries en aquest jove talent i promesa de la nostra música? Conta amb Bernat.
Bueno, perquè ell, molt jove, estem parlant d'una persona de 22 anys, estem parlant de realment un nen gran, el conec ja de fa uns anys, vaig veure que tenia un potencial, i ara bé, ell s'està formant en el Conservatori Superior, que això també és importantíssim, no? Que el Conservatori, aquest centre d'ensenyaments musicals que tenim, pugui estar connectat també amb el món professional. Que aquests joves que estan fent el conservatori, que ells que destaquen, tinguin un espai on promocionar la feina que se fa del conservatori, que el conservatori pugui obrir les portes cap al públic. Això és fonamental. Llavors, Vicente, com és? Bueno, ho escoltareu en seva música. És un apassionat, és un romàntic, diria, perquè és una música que, tot i tenir tocs moderns, és molt, molt sensitiva, molt sensorial, i això fa que el públic la pugui entendre molt, molt fàcilment. I llavors, música que tot és actual, és bona d'entendre, és bona d'escoltar, perquè ens parla d'emocions, i això és universal.
Vicente, per fer que és Preludi entre llums, òbviament tothom té... tu, si tens 22 anys, m'imagino que toques des de petit, si estàs en el superior, però ara des del desconeixement. No sé, tu, Vicente, quins serien els teus compositors referents? Perquè, clar, si et pianista, supos que Chopin, no sé. Conta'm, Vicente, què és el que més t'estira a tu?
Sí, bé, jo tinc, com has dit tu, una debilitat per el piano, encara que hagi estudiat molta guitarra. Jo tinc una clara debilitat per el piano, i tots els compositors, en Liszt, en Chopin, encara que no siguin compositors pianistes purs, alguna obra per piano sol de Brahms, també la rama impressionista m'agrada molt, les obres d'en Ravel, les obres d'en Debussy, tot això... M'encanta. I jo, de referent, ja fora del piano orquestral, en mateix Stravinsky i en mateix Beethoven, ja són dos monstres gegantins que estan allà presents sempre per estudiar instrumentació, per estudiar composició. En Ravel, que és un altre pic, un maestro de la instrumentació. Tots aquests compositors del romanticisme, del post-romanticisme, en Mahler, en Strauss, en Wagner... Això són pilars fonamentals per qualsevol jove compositor que vol estudiar i que li agrada l'escriptura per orquestra. Ha de saber tota aquesta música, ha de mamar molt d'aquesta música i és fonamental sobre aquesta música.
Bernat, me crides l'atenció perquè el concert de violí de Beethoven haurà el violinista de la Filarmònica de Berlín, en Eduardo Ríos, però me crida molt l'atenció que ell ha dit que ets l'únic concert per violí que va escriure Beethoven. No ho sabia.
Correcte. També té altres peces breus per violí i orquestra, però un concert com a tal ets l'únic que va escriure. De fet, és un concert, però, que l'orquestra té un protagonisme essencial. Com deia en Vicente, Beethoven, entre altres compositors, són gent que pensen per orquestra. Fins i tot quan escriu per piano, tu pots veure el color de l'orquestra dins del piano. I això fa que també s'ha de escriure un concert, encara que hi hagi un solista, ell ho concep gairebé com una sinfonia amb un instrument solista. I és per això que aquest diàleg que s'estableix entre solista i l'orquestra és constant. És a dir, no en un moment, n'hi ha alguns, algunes són òbviament les cadències, són aquests fragments on estan els solistes tots sols que interpreten un fragment completament nus, no?, sense cap tipus d'acompanyament, però el fet és que no és un d'aquests concerts, per exemple, un concert de piano de Chopin, on el solista toca tota l'estona, no. Hi ha molts moments on el protagonista és l'orquestra, i aquesta confrontació entre orquestra, entre solistes, molt Beethoven, no?, aquest caràcter de sempre lluita contra el destí, lluita contra l'adversitat, però el mos transforma en un concert per violí. Tot i que sigui només una escrasiva per Beethoven, és un concert molt especial. De fet, tot violinista, quan se forma, ha de passar per tocar el concert per violí. És una obra obligada que tots els violinistes passen per ella, i és una obra clau dins tot el que és el canvi d'esplasticisme cap al romanticisme. Llavors, no aconsegueix que no m'ho prou perdre, i sobretot per solista, que és un solista realment excepcional. Nen de la Filarmònica de Berlín, joveníssim també, parlant d'un dels violinistes més brillants de la seva generació. I dit això, m'està molt greu, però jo vos he de deixar, que m'ho refau mig assaig, vos deixem amb Vicente i vos esperem tots dissabte en el Teatre d'Inca.
Beníssim, beníssim. Moltes gràcies, Bernat. Vicente, propers bolos, què tens en marxa? Què tens, on t'ho podrem tornar a veure? Bart, a part de dissabte, dia de 8, en el Teatre Principal d'Inca. Què tens entre mans ara, Vicente?
Pues mira, ara pendent tinc per escriure un quintet de vent metall que probablement se tocarà en el mateix conservatori superior, aquí, de les Illes, i probablement sigui per estiu. No sé exactament la nostra data, serà per fi de curs, més o manco. Així que anima't a la gent que vagi. També tenim un taller per obres de trombó, que és magnífic, ve un trombonista magnífic, que és en Adrián Alvaldejo. Estudia, crec que a Suïssa, ara no me'n recordo exactament. És un trombonista magnífic i estem preparant unes obres perquè toqui ell i facin concert. I jo crec que tot això podeu venir i estar més que limitats a venir a aquestes coses.
I doncs, estarem pendent d'aquest quintet que està fent ara en Vicente Olivares per final d'estiu, però el primer de tot és dissabte en el principal d'Inca. Obri Vicente Olivares amb aquest preludi entre llums, després es conserva el violí de Ludwig van Beethoven i finalment és la suite Pulcinella de Stravinsky, que fa com un divertimento sobre el compositor italià Pergolesi. Vicente, moltíssimes gràcies i molta merda per dissabte. Salut.
Gràcies.
Bueno, nosaltres anem ara a la nostra secció que rep Anna Maria Antònia Esquines. Pega'm un bot fins a Mallorca Jove.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Bueno, si sentim aquesta música, és dimecres i estem a punt d'acabar. Maria Antònia Esquines, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, Jaume. He tornat de ser vacances.
Tens raó, sí, sí.
Se nota, se veu. Poqueta.
Bueno, tu sempre tens aquesta veu així un poc que jo te vaig dir que te fessis mirar perquè segurament és el que jo tenia a la teva edat, que són nòduls i s'escorda el vocal.
O que xerma, se trot jo.
Per ventura, tot dos vos passava el mateix. Sí, tens raó. Què mos has preparat per avui,
Maria Antònia? I avui venc amb un tema que és molt real, que tots mos han passat coses que feien sense adonar-nos, que segur que ho farà sentir molt identificat. Jo, fins que no vaig posar-me a escriure aquí, jo no me'n vaig donar compte ni de la meitat de coses que feim de quan el servei va com en mode automàtic.
Sí, segur que n'hi ha mil que jo, per exemple, faig i no són conscients. És com aquell mode que es cosa actua, però es cap, és com si es fos una altra banda completament diferent. Ara comentarem quines feim i quines no. A veure, anem a començar a veure, per exemple.
Idò, mira, he posat aquesta cançó perquè es diu Stress Out i moltes coses d'aquestes situacions que no me n'adon m'estressen. A veure, quan de pits miram l'hora en el mòbil o en el rellotge perquè hem de saber, hem de menester, saber quina hora és exactament, guardes el telèfon o recones el rellotge i en tota tranquil·litat del món, convençut de que ja tenies aquesta informació, te demanes, però quina hora era? Ho he arribat a mirar, o sigui, no te'n recordes absolutament de res, no has retingut la informació.
Completament cert. Completament cert. Un altre que també passa pels sovintes, quan vas a una habitació, t'aixeques, vas, entre jo que sé, dins la cuina, i vas com una bala, i dius, travesses la porta i dius, ja què venia a fer? A tu també t'ho passa.
M'ha una rabiada. És que present que perdes temps.
Sí. Jo faig marxa enrere, me torno a seure i dic, ah, ja sé on havia d'anar.
Te n'arribes a recordar?
Sí, faig com una reconstrucció dels fets. Torn allà on era i després me'n recordo el que anava
jo a vegades no me'n recordo. Més, el més surrealista és que moltes vegades surt de l'habitació i continua la teva vida. O sigui, per què he de perdre més temps pensant en què era? Si tampoc no me'n recordaré, m'ha fuit esconir en tots els sentits.
Mira, a mi me consola molt que en els joves vos passi això, perquè jo me pensava que era una cosa ja de fer que dufo. Me consola molt que vos passi en els joves. Abans li he dit a Marta Grau i a Marta Grau ha dit, quin consol, tanta sort que també ens hi passa. Ja, yeah. Situació molt, molt curiosa també com la manera que mos comuniquem amb els altres, com qualcú te diu una cosa i tu dius sí, que, sí, després dius què? I en el moment en què t'ho diu, el teu cervell, com si anàs endarrerit, processa i dius, ah, sí, ja t'he entès, i per què me dius què?
Jo crec que érem tan accelerats,
sí,
que contestàvem a banda social que mos acaba de dir, perquè realment ara demanes aquest segon de marge, però després arribes a saber què t'està dient i t'arribes a trobar en aquella situació incòmoda en què l'altra persona ja t'ho està repetint i tu ja ho havies entès. En realitat, saps? Per tant, no sé com actuar davant d'aquestes situacions i xerrant de situacions reals. Un altre clàssic és el moment de la dutxa, que per a molta gent és gairebé un espai per relaxar-se, per dutxar-se, però jo en el moment en què entro a la dutxa no me tranquil·litz ni molt manco. Estic pensant en coses que he de fer, recordant situacions que no venen gens a compte i imaginant situacions és que no sé si te passa.
I recordant... And it's all just a little bit of history repeating. Sí, història se repeteix.
Sí, recordant. I recordant, no mos podem oblidar de ses cançons, que és una melodia que mos acompanya dia a dia. Que sempre, vulguis o no, se te queden els caps, sa lletra, ses melodies... Jo sempre penso, si fos tan fàcil saber-me sa lliçó de memòria, que així com ho faig en ses cançons, jo és que seria superdotada, trauria un 10 a cada assignatura.
Mira, ara te'n posaré una que és el Remember When i no te la podràs treure des cap en tot el dia, mira. Remember When I first met you. És que és cert, ja me lo digues, que el sents una vegada i després passen hores. Ara ja, per exemple, sé que aquest Remember When el tindré tot el dia dins del cap i per molt que intentis pensar en una altra cosa i de vegades són cançons horribles.
Horribles. Són lletres més absurdes.
Anna Marta Guerau i a mi mos va passar amb la barbacoa d'en Jordi Dan. Que no m'ho adonava en compte i ja l'estaven cantant i que rico los chorizos parrilleros i diu, per què estic cantant aquest doi? T'ho juro, t'ho prometo. Ara en sortir li demanes a Anna Marta.
Ho faré.
Anna Marta. I, o quan llegim una cosa, no? I no processant la informació, ho has llegit tres vegades i encara no sap el que posa.
A mi això me passa moltíssim.
Això, de fet, això hora d'estudiar és terrible.
És horrorós. Ara estic procés TFG, la pitjor experiència de la meva vida, però ara l'hem de superar, i a pits me posa a llegir documents, faig recerca, i quan duc 10 minuts que m'he llegit una pàgina en què és que encara no sé què he llegit. Ja. Perquè, home, que llegeix per damunt, saps? Però el meu cap no retén, i això me fa una rabiada i no me'n dono compte, i és com, si ho hagués fet bé des d'un principi...
Sí.
Ja hi ha funcionat. No ho he hagut de repetir, 10 pits.
I també tenim en escap una altra banda, el tenim escapar una altra banda en situació en comparació. Sempre anem pel mateix camí a un lloc. Malament sapiguem que no és el camí més curt ni més ràpid. És com, com si tinguéssim interioritzat la maquineta que hagués decidit que aquell és el camí oficial, no? Jo allà hi vaig per aquí
i
a l'altre i no li vulguis canviar a la gent el camí, no, per aquí el més curt no, jo sempre hi vaig per aquí
que per
no, per aquí el més curt i per què vas per allà, i faràs una voltera és com vol anar de Palma Llorito passant per Solla i dius, però i per què fas això? No, jo sempre he anat per aquí i no
hi ha manera, t'arribes a basar
molt curiós.
És curiós perquè és que fins i tot quan descobrim una ruta més curta o més pràctica, fins i tot que té més super bon camí, que aniran més còmode amb el cotxe, sí, caminant, el que sigui, acabant tornant sempre en el camí sense saber-ho. O sigui, jo crec que és més una qüestió de costum, de sentir-nos còmodes amb allò que ja coneixem, perquè jo moltes vegades em fa vergonya haver d'estar pendent del Google Maps, sí, i dir, pues aniré on sempre de ser,
clar,
i així no m'he de parar a mirar el telèfon, ni senyals, ni res, i això implica que a vegades perdem un poc més el temps del que ens pensàvem.
Sí, però això del Google Maps està bé si, per exemple, tu tens una que és un fora vila.
Ja.
Saps que antigament posaven globos.
És vera, això és per quan havies aniversaris.
Quan havies
que havies d'entrar per aquí.
Aniversari, posaré un parell de globus, sí, en el cantó. I tothom arribava.
Sí, sí, tothom
arribava. I ara, si, com a molt, si me vols dir, te passaré la ubicació perquè tens un fora vila que hi ha camins i camades, bé, d'acord. Però és que hi ha que se posa el Google Map per anar a Manacor.
Sí, tenen inseguretat.
O per anar al Cudi.
Estem mal avatats, perquè ara ja no mirem.
Que dius, per l'amor de Déu, has de mirar set senyals, no... No, no fallen.
I ara te volia parar un poc en compromís, saps que m'encanta això. Sí. Ara que ja han fet un petit recopilatori, vull saber quantes situacions que han comentat fas sense donar-te compte.
Pràcticament totes. Pràcticament sabia, totes. I després, ordenar els bolis, no? Mirar l'hora, això que has dit. Bé, ara és perquè sé que està acabant el programa, clar, i queden 4 o 6 minuts perquè van perquè siguin l'una. Però bé, el bolis ordenat. Mirar mil vegades, mira, que això sigui... que ara estava mirant el mòbil, la botella, l'ordenador...
Això
ara,
ho fas, jo m'ho dono compte. La botella té sempre com que la recordes en el costat.
Sí, que no faci nosa.
Els auriculars els aproves abans de posar-te-los. Sí, cada un té les seves...
Sí, i que tot sigui... I després, quan sigui que som a casa meva, mir per tot, que tot estigui tot ben com si les coses haguessin de moure.
Crec que no tenen cames, encara.
No tenen cames.
Avui en dia tot evoluciona molt aviat, però...
Però de moment les coses no tenen cames. I dius, jo som d'aquests, Maria Antònia. Tu també.
Jo totes, sí, els vaig inconscientment, però quan estigui escrivint aquí jo ja me'n donava compte de que en som conscient, però si n'he de destacar alguna és la de llegir. O sigui, és que és una cosa que tenc actualment, per lo de la universitat i tal, que és que llegesc i no retenc qui em fa una rabiada o fins tot un missatge de WhatsApp, que el deia llegit de fa estona, però després dic, ai, i que m'havia dit, ai, no li he contestat un pot d'aquestes situacions, faig molt sense donar-me, i gràcies a escriure aquest guió me n'he donat compte. Ara ja no ho repetiré.
No, però tu et vols estudiant-te?
Sí, però encara així, a pipert estens perquè comença a mirar cervellumes i me passa una mosca i me pens que he llegit bé aquell paràgraf i no l'he llegit bé.
Mira, jo som molt dels papers i el boli, m'apunt moltes coses. Per exemple, aquí, ara he apuntat que dissabte era el teatre principal d'Inca, Beethoven, Stravinsky, l'orquestra de cambra... Els papers i el boli a mi no me llevaran mai.
Quan jo tampoc.
Jo vaig ser dels pioners en informàtica i de, no, ara ja deixarem d'escriure, que va. Jo vaig molt de companys que s'enduen el portàtil, les rodes de premsa, jo continuaria en el paper de
boli. Una llibreta i un bolígraf,
sí,
ja està.
Jo hi continuaria. Perdem tots una mica els temps, però no ho sabem, ja tenim l'excusa de fer-ho, ja que no som molt conscients. No,
sí, jo crec que, com que no en tenim culpa, ho podem parar com a excusa. Ai, he fet això, però és que no me n'he d'anar a compte.
Ah, sí.
Menys tu i jo, que ara ja estem un poc excusats. Ja, sí, perquè no, ara ja ho sabem.
Ara ja mos hem fet l'autoanàlisi. Ara, ja,
ara podem tornar enrere.
Jo no puc entrar avui a la baixa dins la cuina sense saber què anava a fer. Ara m'has posat en un compromís, Maria Antònia.
Però t'estic fent guanyar temps.
Sí, però així no me'n record. I me diuen, tu avui de matí d'anys que ja ho veuré sorprès. I diran, en Jaume Noguera,
No, poc a poc aniràs associant coses que fes i ara no ho faràs, però no, per comptar-lo no perdes temps i perquè pensaràs en jo. Ai, na Maria Antònia m'ha dit que he de mirar rellotge i quan el miri he de saber quina hora és. No he de fer com si no ho he sabut.
Tens raó, sí.
Ja està.
Però bé, me consola, en qualsevol cas, el fet que els joves vos passi el mateix que jo, perquè jo me pensava, sí, ja que feia que dur fos, i també per llevar un pot de ferro en el tema, he preparat una cançó que a part que se titula Tres ocells petits, però que la tornada diu, no te preocupis per res perquè tot anirà bé. Don't worry about a thing, because every little thing is going to be all right.
Oh my God, you're English.
La va treure l'any 79 amb Bob Marley. Jo crec que és una bona manera de tranquil·litzar-nos. A més, li agradava molt a ma mare aquesta cançó. I així, com a mínim, ens recordant de coses bones.
Clar, reflexionant tot el que hem xerrat.
No te preocupis de res, que tot anirà bé. Three Little Birds de Bob Marley. Salut i fins demà.
this morning.